el que tu molt bé deies, no? A on enfoquem, primer, la responsabilitat sobre les dones, i segon, per què cal que donem tants detalls del que ha passat? Els detalls no ens aporten res, l'únic que fan és revictimitzar més, no? Llavors jo crec que també a vegades ens desenfoquem una mica i caiem en el cas concret i entrem en els detalls que realment no aporten i que, per contrapart, sabem que moltes dones això acaba implicant un procés de revictimització, i amb això també hauríem de ser conscients, no?, de com gestionar aquest material tan sensible.
Sí que és veritat que segurament el fet de posar damunt de la taula la possibilitat que l'agressió sexual fos múltiple sí que ens alerta més, no? Això segurament sí que fins i tot supera aquestes barreres del que plantejaves, no?, de que socialment hi ha determinades situacions que puguin estar més o menys acceptades, de que han succeït, no? Sí que el fet aquest concepte de la violació múltiple fa que socialment quedem realment trastocats i puguem començar a copsar la magnitud, no?, del que pot haver passat a Igualada, perquè vam tenir també el cas de Sabadell, per exemple, no?, que es va jutjar no fa tant, on hi va haver també una Manresa, per no parlar del famós de la Manada, per entendre'ns, no?, que aquell, diguem-ne, segurament és el que mediàticament va tenir més ressò.
Sí. A veure, nosaltres, per exemple, els estudis de victimització ens posen sobre la taula que entre el 10 i el 30% de situacions de violacions són violacions múltiples, hi ha més d'un agressor implicat. Per tant, també cal puntualitzar que no estem davant d'un fenomen nou, sinó que històricament s'han donat aquestes situacions, però si era molt difícil ja verbalitzar que havies patit una agressió, moltes dones sostenir o el fet d'explicar que havien estat víctimes d'una violació múltiple encara els era més difícil, no? Perquè també construïm uns imaginaris col·lectius que tenen molt a veure amb realment què et deu haver passat, què et deuen haver fet, no? I tot això moltes dones deien, prefereixo no explicar-ho, no?, per tot el que em pot caure a sobre, no? Llavors jo crec que sí que tenim molt la idea, aquí al darrere el que tu comentes també hi ha molt el prototipus de violació, no? Això, si una violació s'utilitza molta violència física, ens la creurem, no? Si realment ho veiem d'una forma evident, ens ho creurem, tindrà com més valor, no?, d'alguna forma. Però si hi ha dubtes, si no acabem de veure doncs aquesta violència física, penseu que la major part de situacions de violència sexual, la violència física no s'utilitza, perquè la pròpia intimidació psicològica del fet de que vingui un home i t'abordi, o dos, o tres, o els que siguin, en moltes ocasions no requereix de violència física. I aquí hem de fer molta pedagogia, no? I el que, com molt bé dius tu, d'alguna forma també trencar aquests mites que tenen a veure amb uns prototipus de violació que realment no existeixen, perquè hi ha una varietat tan extrema sota la violència sexual que això també és important ser-ne conscients, no? Que estem veient la punta de l'iceberg, però que al sota hi ha moltes altres formes que també se'ls ha de donar valor i també s'han de posar sobre la taula.
Fins a quin punt és important la modificació del Codi Penal? Perquè recordaràs que sobretot a partir de la Manada tothom es va posar les mans al cap, no? I fins i tot el Congrés dels Diputats van córrer a dir que s'havia de regular, i la famosa llei del no és no, la reforma del Codi Penal, se'n va parlar molt, 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 però allà ha quedat, i no n'hem tornat a parlar més, ni al Congrés ens consta que s'hi hagi acabat d'avançar, i fins i tot la pròpia comissió va tenir molts problemes, per conformar-se i per veure com s'havia d'abordar o no. Ho dic perquè, com que van succeint-se els casos, i encara que no els coneguem tots, alguns sí que els anem coneixent, i un es planteja, i allò que fins i tot els polítics es van comprometre fer que no arriba, fins a quin punt és important?
A veure, pensem que el sistema judicial, com molts àmbits de la nostra vida, estan absolutament tenyits per una visió patriarcal de la realitat. Llavors, el sistema judicial ara mateix de per se no és que quan no funcioni revictimitza, sinó que de per se en el dia a dia està revictimitzant moltíssim a les dones, perquè les fa declarar moltes vegades, perquè posa sempre l'ombra del dubte, perquè no té en compte la teoria del trauma a l'hora d'entendre que en moltes ocasions les dones tenen llacunes en el seu relat, perquè la seva pròpia memòria dissocia. Realment un problema estructural també en el sistema judicial per entendre que les violències sexuals tenen una complexitat diferent d'altres fets delictius, no? Llavors, quan es posa en el debat, en el centre, tots els conceptes, com el tema del consentiment, clar, aquí, si entenem, no?, perquè en tots els àmbits de la vida entenem que no vol dir no, però en l'àmbit sexual hem d'aprendre, com a societat, hem de fer com aquell curs de P3 per entendre que amb el sexe no vol dir no, que també, déu-n'hi-do, no?, el que diu com a societat. Però hi ha tot un tema del consentiment fins al moment, per exemple, i aquesta llei del no és no posa el tema del consentiment al centre, era com, si tu no dius que no, s'entén que tu acceptes la relació. Per tant, hem de canviar una sèrie de paradigmes que estan molt instaurats i entendre que no, no, que únicament acceptes quan realment hi ha un desig evident. No cal que jo t'ho verbalitzi, sinó que jo també amb el meu cos puc estar dient coses, no? Llavors, s'ha de fer un canvi de paradigma molt bèstia, però és que, a més, el Parlament Europeu va assenyalar a l'Estat espanyol com un espai on s'estan fent males praxis a l'hora de jutjar, per exemple, situacions de violència sexual. I posa, per exemple, que és un dels temes candents, posa sobre la taula el fet de dir en qualsevol situació en la que hi ha un contacte sexual i una de les persones que està allà en aquell contacte sexual o en aquella relació sexual no vol ser-hi, això és una violació. Ho diuen així. Diuen, no pot ser que estiguem parlant d'abús, perquè l'abús el que fa és minimitzar, l'abús el que fa és d'alguna forma blanquejar un problema estructural que tenim com a societat, no? I ens està dient que dintre de la violació que es gradui, perquè hem de començar a posar nom, no? Els noms correctes a les coses que ens passen. No estem abusant, s'està violant una persona quan realment estàs anant contra la seva voluntat, no? Però clar, això són temes de calat tan profund que estan trencant estructures patriarcals i molts operadors del sistema judicial els esclata el cap davant d'aquests conceptes, no? Perquè és com, uau...
Clar, però al final la conseqüència d'això, i reprenc una mica com començàvem aquesta conversa, és que la majoria d'aquestes situacions no s'acaben denunciant mai, no? I segurament no s'acaben denunciant perquè les dones, ni creuen que trobaran confort en el sistema, ni quan hi van reben l'atenció com l'haurien de rebre, ni segurament pensen que potser a casa puguin acabar tenint el suport que haurien de tenir per aquesta mateixa dificultat de comprendre socialment la situació que han viscut, no?
Absolutament.
Que són tres potes que estan fallant alhora.
Sí, absolutament. Clar, i les dones ho saben, no? Llavors, clar, d'alguna forma el sistema les condemna al silenci i és molt dur viure tot això des del silenci, perquè al final, que tu vagis al sistema judicial, en el fons també busques una reparació social, no? I no s'està produint aquesta reparació. I a més, en moltes ocasions, en situacions de violència sexual, el que acaba donen sentències o absolutòries o sobreseïments, no? Perquè al final... Perquè és la mirada, no? La mirada aquesta que us comento, que tots aquests elements no es tenen en compte. O sigui, per exemple, quan tu estàs treballant amb una dona, després d'un impacte traumàtic, pot ser que en aquell moment ella estigui patint una certa amnèsia de determinats moments. Quan tu vas treballant psicològicament, va aflorant el record. Si el record aquest aflora a posteriori de la denúncia, tot això, per exemple, en molts processos no es pot incorporar, perquè es diu que això ja no té cabuda en la primera declaració, no? I és com no entendre els processos psicològics dels traumes complexes, no? I aquí falta molta pedagogia. Molta pedagogia, falta molta sensibilització, però sobretot posar els drets fonamentals d'aquestes dones que, com molt bé dius, es veuen absolutament limitats per la societat.
És a dir, només es dona valor al record en el moment traumàtic, però no en canvi a partir del moment en el qual la dona pugui començar, no sé si la paraula és pair, i recordar exactament el que va passar, no? És a dir, es penalitza, diguem-ne, poder tenir aquest procés de reparació primer personal, no?, per després recordar el que va passar, i es prima només allò que s'és capaç d'explicar segurament en el moment més traumàtic, que és just quan acaba de succeir.
Clar, llavors tot això té a veure amb aquests conceptes de la teoria del trauma, de com funciona el nostre processament de nivell cerebral, no? També a nivell doncs, del nostre organisme, de tots aquests sistemes que tenen a veure amb com païm el trauma, no? Llavors, clar, tot això queda tan lluny del sistema judicial que ara mateix tot això que hauria de sumar a favor de la dona està restant, no? I per tant, tenim un problema molt greu. Llavors, és molt... Quan hi ha moltes dones que diuen és que jo no em plantejo ni la denúncia perquè sé que serà molt pitjor. Moltes dones et diuen ha sigut molt dura l'agressió, però és que el segon impacte traumàtic de quan ho he explicat a l'entorn o quan he volgut anar a presentar una denúncia i tot el que m'he trobat amb el procés judicial m'ha generat un segon trauma, també. I això és important, perquè hi ha dos xocs traumàtics que han de pair. No únicament el fet, sinó com la societat, llavors, entén el que has viscut. I això no passa amb altres fets delictius. Val? Això té molt a veure amb la violència masclista, perquè trenca uns patrons que tenen molt a veure amb com ens han educat, no? I ens han construït com a societat. Llavors, aquí és el que tu deies, aquest corcament, no?, de les nostres arrels, és el que és l'assignatura pendent en majúscules. És que, si no, això no acabarà mai, si no comencem a entendre realment la xacra social que tenim davant nostre.
L'Alba Alfajeme, psicòloga especialitzada en violència masclista, aquest dematí li havíem demanat si podia compartir aquests minuts amb nosaltres. Gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Molt bon dia. Doncs mira, a mi em queda el cor absolutament remogut, no?, per tenir aquesta sensació de com podem fallar tant, no?, com a societat davant de casos que són tan greus.
Tot el que ha dit l'Anna, hi ha poc a afegir, perquè crec que ho ha explicat amb una claretat meridiana i l'enfoc és el que subscric absolutament 150-200%, no? A veure, aquesta és una qüestió que no és un problema de les dones. És un problema que el pateixen les dones, però és un problema de tota la societat i també dels homes. Jo vull apel·lar...
Sobretot dels homes.
Als homes. Jo vull apel·lar ara als homes. Als homes que tenen germanes, filles, companyes a les que s'estimen. Que prenguin iniciativa. És a dir, tot això té a veure amb un clima cultural que ve del patriarcat i que ara hi ha símptomes alarmants de que està renaixent, està reapareixent un nou masclisme, que com passa amb el feixisme i com passa amb els totalitarismes i com passa amb totes aquestes teories perilloses, mai pren la mateixa forma que en el passat i, per tant, a vegades és difícil d'identificar, però que està aquí, no? A mi m'alarma una cosa molt important. Com podem permetre que la major part dels nois d'aquest país, segons un estudi que ha fet la Universitat de les Illes Balears, tingui la seva primera aproximació a què és la sexualitat en imatges de pornografia que no estan ni guiades, ni enmarcades, ni contextualitzades per cap adult. Una pornografia, a més, que en els darrers anys és molt invasiva, que no cal anar-la a buscar, que als nois els hi ve el telèfon mòbil perquè no cal que facin massa esforç per anar-la a buscar, i que, a més, ha evolucionat en uns continguts en el que cada vegada el sexe s'associa a una relació de violència i de dominació de la dona i que perpetua d'una manera molt explícita que el cos de la dona és un objecte pel plaer sexual de l'home. Llavors, això jo em pregunto... Quin efecte té això sobre la mentalitat? Perquè per mi, a veure, tots ho tenim com a experiència vital. Moltes vegades ens hem fet la idea d'una cosa per la primera aproximació que hem tingut. I després, moltes vegades, ens ha costat molt canviar una idea que hem tingut perquè l'aproximació primera ha sigut equivocada, fer-nos a la idea real després. És a dir, el primer impacte és molt important perquè és el que marca la impronta. Llavors, aquí tenim un problema, com deia molt bé l'Anna, que hi ha a l'altre costat, perquè si les noies són les que pateixen i pateixen aquesta proporció tan elevada d'abusos i assetjament sexual i violència sexual, què hi ha al cap de l'altra banda?
No, ja t'ho explicaré. Un estudi del Reina Sofia, crec que va ser de finals
sí,
del
sí,
mes
de l'any
de
setembre,
passat. No?
Sí.
Deia que el 20% dels nois, que era de 15 a 29 anys, creien que la violència masclista no existia.
I clar, que era un invent ideològic, clar, deia l'enquesta.
Estem parlant d'un de cada quatre, Agustí. Un de cada quatre, pràcticament.
A mi el que em sorprèn és que precisament amb determinades generacions, no? Tota aquesta generació dels millennials, no? Que han tingut accés d'una manera natural a la informació, no? I al canvi de model de comunicar-se, doncs curiosament continuïn tenint determinats models en quant a les relacions entre homes i dones, no? En aquest sentit, perquè òbviament la dona és sempre víctima, no? Jo crec que, per exemple, el consum de determinats productes, que no només visualitzen les agressions, sinó visualitzen la violència i el tracte abusiu respecte a l'home de la dona o respecte a la violència en general, jo crec que això també fa que la societat i determinats sectors de la societat percebeixin la violència i les agressions i l'ús, diguem, de la força com una cosa normalitzada. I això passa en determinats àmbits i és molt transversal, és a dir, no es tracta només de determinades classes socials, no? O de determinats tipus de, de ciutadans. Per cert, respecte al tema d'Igualada, us he de dir que els Mossos estan avançant molt en la investigació, que tenen identificats a dos nois que no són de l'entorn d'Igualada, i s'estan coneixent alguns detalls de la investigació, com, per exemple, que la relació entre aquesta noia de 16 anys i els dos agressors, o dos presumptes agressors, es va establir a partir del coneixement de les xarxes socials. Un gran aparador, també, que no només en aquest cas, sinó en molts casos, ens està mostrant determinats tipus de relacions, ja no només personals, sinó també de caire comercial, empresarial, etc, que també, en fi, produeixen situacions indesitjades. Però sembla que aquests agressors d'Igualada...
No la tenia controlada, aquesta informació. Saps tu, Agustí, o és... No.
Fons policials que,
doncs mira,
sí, que apunten a més a que van estar, diguem, en aquesta discoteca durant tota la nit, mantenint una actitud absolutament normal, d'uns joves que es coneixen i que estan d'esbarjo i que estan de festa, i que deriva en que aquestes dues persones acompanyen a la noia a la sortida de la discoteca, i on es perd, diguem, el que va passar, i per això és tan important probablement la declaració de la noia,
és
des de la sortida
trajecte,
de la discoteca fins a que la troba.
Perquè l'últim missatge de la noia és a la seva mare i li està dient: vaig agafar el tren de les 6.
Sí, correcte. Sí, és amb el pare, a les 5 de la matinada.
O el pare,
el
no
pare,
sé.
Sí. Concretament, sí, amb el pare, a les 5 de la matinada li envia un missatge a les 2 i li confirma que està a la discoteca, que es ho està passant bé, i el pare li torna a enviar un altre missatge a les 5 de la matinada, en la qual li diu: ara sortiré, agafo el tren de les 6. Per tant, aquest període entre les 5 i la no arribada al tren
de les 6 és el que
centra la investigació. Sembla, a més, que, en fi, ja podria haver un cert abús, diguem, de consum d'alcohol i d'altres substàncies, amb la qual es podria demostrar una certa estratègia d'intencionalitat per part dels agressors, de narcotitzar la víctima. I, per tant, en fi, si no han estat detinguts... El que m'arriba a mi és que els hi queden molt poquetes hores.
Un hospital de Madrid, ara penso que és el Reina Sofia, no sé, ara no recordo quin és, va fer està fent una estadística sobre casos d'ingrés per inhibició de la voluntat, drogues d'inhibició de la voluntat. I ara aquest és un problema bastant, bastant greu, en els ambients d'oci nocturn. S'ha d'anar molt en cuidado, perquè aquestes drogues el que fan és que, bueno, deixen a la persona sense capacitat de reaccionar.
I que generen també aquest oblit momentani, no? Que és això últim que comentàvem amb l'Alba, no? Que fins i tot el moment en què acaba de succeir, que és quan més insistentment pregunta la policia i, si cal, la primera autoritat judicial, és quan menys consciència es té realment del que va passar. Oriol?
Jo per fer-ho molt curt, perquè estic totalment d'acord amb les reflexions.
Qui té accés a aquest tipus de substàncies inhibidores? És que això és el mal pel mal.
Clar, però és que això, substàncies, per bé o per mal, és molt fàcil trobar-ne, i fins i tot te les poden arribar a portar a casa a través de plataformes molt conegudes, fins que van en bicicleta per tot Barcelona. Vull dir que a l'hora de trobar substàncies, això avui en dia és molt senzill. I més enllà d'això, a partir de les reflexions tant del Milagros com de l'Agustín, del que deia l'Alba Alfageme, és molt important l'educació, és molt important la pedagogia, però jo diria que en el curt termini l'educació més important i la pedagogia més important, a banda de construir les masculinitats tòxiques, també hi ha d'endurir el codi penal. S'han de treure qualsevol incentiu. Si tu t'estàs 30 anys a la presó, o tens un amic que està 30 anys a la presó per fer el bàrbar, t'ho pensaràs dues o tres vegades. I això, compliment íntegre de penes, i si cal, s'apugen. Això també és educació, això també és pedagogia.
Déu-n'hi-do. 5 minuts passen d'un quart d'11 del matí. Agustín Rodríguez, Oriol Marc, Milagros, Pérez Oliva, gràcies per haver vingut avui a aquesta tertúlia express amb aquesta entrevista al Salvador Illa primer i amb l'Alba Fajeme després, però vaja, crec que l'actualitat ho mereixia.
Molt bé.
Gràcies per haver
gràcies.
Tornat una vegada més al
programa. Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa breu per la publicitat i seguim en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Beat Defense y Beat C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Beat Defense y de regalo Beat C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
¿Necesitas trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
A veure, i cap a aquesta hora, al programa parlàvem amb en Josep Ramon Fondavila, que és l'alcalde del municipi de Soriguera, al Pallars, Sobirà, que reivindicava que un dels nuclis del seu municipi, Rubió, és la població habitada més elevada que hi ha a tot Catalunya. Això venia d'un reportatge de la revista Descobrir que deia que Meranges era el municipi més elevat del país. I aquesta publicació prenia com a referència les dades d'altitud que hi ha a l'IDESCAT. I l'alcalde de Rubió, de Soriguera, criticava que per determinar les poblacions de més alçada només es tenien en compte l'altura a la qual estaven les capitals d'aquests municipis i que n'hi ha molts al Pirineu i fora del Pirineu que tenen diversos nuclis habitats. Nosaltres hem trucat a l'Institut d'Estadística i els hem dit, escolta'm, com ho feu per recollir aquestes dades dels punts més elevats a Catalunya? I ells els diuen, nosaltres no fem res, nosaltres agafem les dades de l'Institut Cartogràfic i elaborem aquesta llista. Dic, doncs vinga, truquem a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i demanem a veure quins municipis se'ls determina l'altitud o no i a quines dades, per tant, pot tenir accés l'IDESCAT. En Miquel Parella és cap de la unitat de toponímia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Senyor Parella, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Eda.
A veure, intentem aclarir d'una manera més o menys ràpida què passa amb els punts més elevats o no de Catalunya i quins municipis des del cartogràfic aneu a buscar-li, diguem-ne, quina és l'altitud. Aneu a tots els municipis de Catalunya a determinar quina altitud es troben o només a les capitals de municipi? Com ho feu, això?
No, si bé, la situació de tecnològica que tenim avui dia ens permet determinar les altituds sense necessitat d'anar pròpiament en el lloc, no? De manera que amb el model d'elevacions del terreny, que és una base que determina tots els punts del terreny i l'altitud que es troben, i escales de molt detall, podem trobar exactament l'altitud amb què es troben. De fet, en aquesta polèmica que ara estava seguint, tothom té una mica de raó. És a dir, si agafem el municipi, la capital del municipi, que es troba a més altitud, efectivament és Meranges, a la Cerdanya, que té aquests 1.539 metres.
Però tècnicament hauríem de dir que no és el municipi, sinó la capital de municipi.
Capital de municipi. En aquest sentit, queda clar que és la capital de municipi. Llavors, l'alçada, que prenem com a referència, és de la part més central del nucli, que sol correspondre a la plaça Major, on hi ha l'Ajuntament, on hi ha l'Església. Cada municipi, cada nucli, té les seves particularitats pròpies a l'hora d'adoptar aquest punt cèntric, no?
Sí.
De manera que, efectivament, el cap de municipi, a més alçada, és Meranges. També té raó l'alcalde de Soriguera quan diu que ells tenen un nucli de població dins del municipi de Soriguera. Recordem que al Pirineu això és freqüent.
Sí. De fet, Soriguera en té 14.
Correcte. Municipis molt extensos amb diferents nuclis dintre seu. Doncs el cas de Rubió es troba a 1.665, és a dir, està per damunt de Meranges, però no és cap de municipi, és un nucli, simplement. De totes maneres, també val a dir que hi ha altres nuclis habitats que es troben per damunt de Rubió.
Ah, sí? És a dir, Rubió tampoc seria el nucli habitat més elevat de Catalunya?
Sí, si parlem de nucli tradicional, és a dir, l'estructura que ens imaginem de poble tradicional,
sí
que seria Rubió. El que passa que per damunt de Rubió hi ha el Port del Comte, que és una urbanització.
Sí.
Es troba al municipi de la Coma i la Pedra, el Solsonès, que està en 1672, és a dir, està lleugerament per sobre de Rubió. I, encara que sigui urbanització, també és un lloc habitat. De manera que aquest estaria per sobre, i encara en parlaríem d'una altra, que és Núria. Aquest està gairebé 2.000 metres, i 1962,
sí,
al Ripollès.
I Núria també computaria?
Administrativament, segurament sí, perquè el municipi de Caralps, que és on pertany Núria,
sí,
el té considerat com una entitat de població que pertany al seu municipi.
Ah, mira, és interessant, doncs.
De manera que podríem considerar que com a entitat de població estaria per damunt. Però tant Núria com el Port del Comte, que és aquesta urbanització que té el mateix nom que la muntanya, diguem-ne, que es troba de l'estació de...
Sí.
Doncs no són establiments tradicionals amb estructura, allò que ens imaginem, l'estructura típica de poble.
Per tant, si busquéssim allò, filar prim, Núria el situaríem en el primer lloc, per entendre'ns.
Correcte.
Després vindria l'urbanització del Port del Comte, després vindria Rubió.
Sí.
I a partir d'aquí, doncs, ja la llista suposo que seguiria. Crec que hi havia també Tor, no? Deu estar més o menys...
Bé més enrere. El següent seria la Molina, que també
sí
hem de considerar com un nucli que pertany a Alt. De fet, així està, diguem-ne, catalogat. El que passa que no és un establiment com pugui ser d'una estructura tradicional de poble de muntanya, sinó que també té una estructura més propera a l'organització.
I totes aquestes dades, l'IDESCAT les té també o les pot tenir?
Sí, són dades que generem a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i que són públiques.
Doncs miri, si aviseu a l'IDESCAT,
sí,
podran resoldre la polèmica i així es pot elaborar una llista que deixi tothom conforme.
Sí, d'acord.
Que vagi molt bé, senyor Parella. Gràcies per les explicacions. Queda entès.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada. Vinga, va, ja ho hem resolt. Mercè Raga, bon dia.
Bon dia, Pol.
Molt bé. Bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, va, què tenim per avui?
T'agrada la cuina?
M'encanta.
Doncs a les 11 celebrem el 20è aniversari de la revista Cuina. La llegeixes a la revista Cuina, tot un clàssic, un referent, eh? Parlarem amb la seva directora, és la Judit Càlix.
Molt recomanable.
I a la una marxarem fins a Moscou per asseure'ns a la Chaise Longue, encara que sigui a distància, amb en Manel Elias, fins fa 4 dies corresponsal de TV3 a Rússia i que acaba de publicar el llibre Rússia, l'escenari més gran del món.
Superinteressant, no me'l perdo, l'entrevista.
Pol, i atenció, com sempre, al repte que estàs esperant cada dia, perquè ja saps que l'original és gairebé, doncs, insuperable, un clàssic de fa 40 anys, dels Beagles, Video Kill the Radio Star.
Encara que sembli mentida, hi ha qui s'ha atrevit a versionar-la, per exemple, uns tal Flower Power, que fan aquesta versió, estil música de recepció d'Hotel Vintage.
Sí, fa l'ascensor que valent. Molt. Tots d'aquests que
moltes
no arriben
plantes,
mai a lloc.
Sí.
Va, i ara la versió guanyadora, com sempre, que te la porto jo. I a més, mira, farem un viatge a la teva infantesa, Pol, al grup infantil Parxís,
no,
que va versionar aquesta cançó dels Beagles.
Guanyadora, guanyadora, no sé.
Jo em quedo amb l'ascensor, Mercè,
em sap greu,
però prefereixo anar amb ascensor que aquesta tortura, ja t'ho dic ara.
Tu mateix, tu mateix.
Va, que vagi bé el que queda de programa. Fins demà a les 8 del matí. Cuida't aquest refredat, eh?
Estic molt millor.
Avui aquest estudi serà un drama, perquè tu vens així, el Salvador Illa també, pobre, feia uns esforços per...
Estic molt millor, sono fatal, però estic estupenda.
Fins demà.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions novament. Com portes aquest dijous 4 de novembre? Per cert, Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar. Programa 38 del matí a Ràdio Estel, de la Part Magazine, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15, a la producció en David García, en Gian Galdric Pellegrí i a les vies de so Jordi Carretero i José Matosas. I avui hi ha un altre punt de vista, serà a les 11, parlarem amb la directora de la revista Cuina, Judit Càlix. Aquest any la publicació de referència del món de la gastronomia catalana ha fet 20 anys. És dijous i al Bolsoló de Dones, de la mà de Mireia del Pozo, avui parlarem de fundraising, és l'activitat de captació de recursos. I avui també tractarem durant el programa un altre aniversari. És el de la quiniela futbolística, el sorteig mitiquíssim, que fa ni més ni menys que 75 anys. Parlarem amb Xavi Toscano sobre les històries, ara sí, ben dit en català, de la travessa. Això serà cap a les 12. Els dijous ja sabeu que tenim un convidat molt especial que passarà pel nostre Chaise Longue. Avui parlarem amb qui ha estat el corresponsal de TV3 a Rússia durant 7 anys. Ell és Manel Elias, qui s'ha acomiadat de l'escenari més gran del món i ho ha fet amb un llibre. Ens el presentarà avui al matí a Ràdio Estel. I acabarem programa amb el Festival d'Arts Lumíniques de Barcelona.
Comença la taula de redacció.
Ara mateix, 3 minuts que passen de 11:15, comencem, com sempre, amb la taula de redacció del magazín del matí a Ràdio Estel. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
David Serra, com estàs?
Hola.
Marta Jarque, bon dia.
Bon dia, què tal?
Ha fet gràcia aquest hola.
Sí, m'esperava que alguna cosa més. No sé.
Hola.
M'ha fet gràcia.
És que els holes diuen molt, eh? És amb poques paraules, David.
Sí, amb poques paraules es diu tot. Amb 3 paraules, perquè l'H no compta, no?
Amb 3 lletres.
Amb 4 lletres, no? I una paraula.
Exacte. No, amb tres paraules, perdó, volia dir amb tres lletres. És igual.
És igual, va. Hola, ja està.
Torna a començar.
David Serra, bon dia.
Hola.
Val. Va, jo ja tinc ganes de saber quines són aquelles notícies que han passat, que s'han desenvolupat en aquesta zona Vallejo. Com sempre, per estar ben informats, volem saber aquella notícia que ha tret la sona a la Olga.
Doncs la violació de la nena d'Igualada, també, aquesta nit. Ahir per la tarda vàrem saber que la menor va entrar a la UCI. Mentre els Mossos intenten identificar i detenir els autors, ahir va haver concentracions a diversos municipis condemnant la violació i exigint la fi de la violència sexual i el terrorisme masclista. Des d'ahir veiem per les xarxes una imatge amb la que estic molt d'acord. És una pintada d'una paret, veiem escrita en majúscules "Protegiu les filles", i algú ha tatxat aquest missatge i ha escrit a sota "Eduqueu els fills".
Doncs també l'educació és imprescindible per evitar casos de bullying.
Llegim a l'Ara que cada any s'atenen un centenar de menors per bullying. La majoria de casos que els arriben estan cronificats amb víctimes que no troben la manera de denunciar-ho i no consten a cap registre. Avui, com deies, Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar, els Mossos han obert tallers i xerrades amb vídeos, còmics i debats per alumnes de primària i secundària per conscienciar i donar eines als joves per prevenir i detectar l'assetjament. Perquè si no sabem què és molt difícil que puguem denunciar.
I de fet, Olga, aquesta setmana en primícia l'Obra Social Sant Joan de Déu ens presentava en aquest programa, aquest projecte, que justament coincidint amb aquest Dia Internacional de la Violència, en contra de la violència i l'assetjament escolar, doncs treuen aquest projecte que es diu No al Ciberbullying, no? I va estar molt bé, no? Perquè ens van explicar en què consistia i, per cert, doncs avui, és el dia que podreu trobar les seves xarxes socials i, per cert, també ho trobareu, com no podia ser d'una altra manera, al Matí Estel, al nostre Twitter. I un altre bus que t'ha indignat.
El de la tenista Peng Shuai, que s'ha silenciat. La duplista ha denunciat a les xarxes que l'exvicepresident xinès, entre 2012 i 2017, l'havia forçada a mantenir relacions sexuals. La tenista ho va publicar a Weibo, que és la versió xinesa de Twitter, i casualment, una estona després, li van censurar el compte. I no només va desaparèixer el seu compte, sinó que també varen desaparèixer els comentaris que hi havia a internet sobre aquest assumpte.
Res, com si no hagués existit, eh? Com
exactament.
Si no hagués passat res.
Ho silenciarem per veure si s'esborra.
Un perill de vinyetes. Que això sí, t'han agradat.
Els apunts del natural de J.L. Martín a la Vanguardia. Veiem a Pablo Casado, són tres vinyetes. A la primera, Pablo Casado parla dels pressupostos i apareix un entrepà gegant ple de bla, 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 bla. A la segona, posa Pablo Casado, parla de la reforma laboral i un altre entrepà ple de bla, 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 bla. I tercera imatge, Pablo Casado parla de la caixa B del seu partit. Silenci. Sembla ser que no té res a dir.
Ens quedem amb aquest bla, 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 bla,
Sí.
O amb aquest silenci. Va, ara també, la contra de l'ara.
En Ferreres dibuixa Macron, von der Leyen i Biden, que estan al costat d'un cartell que posa cimera del clima. I Biden convida els interlocutors que té al davant, que són els líders de Rússia, la Xina i l'Índia, dient-los, si volen passar, serà benvinguts. I ells responen, gràcies, però nosaltres no fem teatre. És allò que no saps, si riure o plorar.
I arriben noves propostes per recuperar el turisme.
L'Associació Barcelona Global, després de recollir l'opinió d'una vintena d'empresaris i directius del sector turístic, va presentar ahir les propostes necessàries per recuperar el turisme a la capital catalana. Han proposat 10 eixos, i algunes d'aquestes iniciatives són, per exemple, apostar per la desestacionalització, impulsar un centre més dinàmic i plural, prioritzar la cultura com a actiu social, més qualitat a la destinació i més seguretat, ajudes que propulsin la recuperació o una administració facilitadora de l'oferta.
I avui també estan de bones els jubilats.
Sí, bones notícies. Tornen els viatges de l'Imserso. S'han endarrerit 3 mesos, però a finals de novembre, ja falta poc, els jubilats començaran a rebre informació dels viatges que començaran poc després, a mitjans de desembre.
I una iniciativa que t'hagi agradat aquest dijous 4 de novembre?
El Festival d'Arts Escèniques Barceloní Rebels, que se celebra des d'ahir i fins dissabte.
Som rebels, som joves, som teatre. Rebels és energia, diversitat, transgressió, llibertat. Perquè les nostres lluites també les combatem en escena. Rebels, Festival Teatre Jove, del 2 al 6 de novembre.
Festival que aposta per acostar el teatre als joves d'entre 13 i 20 anys. Aquesta és la cinquena edició i, a més de Barcelona, també estarà a Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet de Llobregat. Per veure la programació dels teatres que hi participen, la web www.rbls.cat.
I ara sí, també, eh? Avui estem de ratxa de bones notícies. Sí. Olga, com ens agrada. Acabem amb música, la zona Vallejo i el bon rotllo de Fito Cabrales, que és el cantant de Fito i los Fitipaldis.
El Mundo ha publicat al seu compte d'Instagram un vídeo que van registrar algú pels carrers de Madrid. El Luis Salido és un músic de carrer que estava cantant Soldadito Marinero de Fito los Fitipaldis. Casualment, Fito Cabrales va passar per davant d'ell i es va posar a cantar amb el músic de carrer un duet. El so no és gaire bo, però desprèn una energia fantàstica, val la pena veure'l. En acabar, Fito es va genollar davant del músic de carrer i li va fer una encaixada de mans. Per tant, bé, coses d'aquelles que
t'animen, no?
Bona energia que veus, mira que bé. No costava gens, però potser pocs ho haguessin fet, no? Parar i dedicar-li una estona a aquell músic i un regal també per la gent que passa pel carrer.
Doncs si voleu veure aquest vídeo sensacional que Fito Cabrales, no?, va ser el protagonista al costat de Luis Salido, el podeu veure com ens explicava l'Olga Vallejo al Mundo, no?, que ho ha publicat al seu compte d'Instagram.
La imatge del dia.
Ai, aquesta imatge del dia. David, on ens porta avui?
Doncs Mirra. Mirra.
Mirra. A on anem?
A Navarra, per exemple, al port de la Benagua, no confondre amb el port de la Bonaigua, que també ens hi podria portar, al port de la Bonaigua. Benagua és el pont que uneix, diríem, Navarra amb França. Però, com deien, també aquesta imatge serviria pel port de la Bonaigua, la Val d'Aran, o port Ainé, al Pallars Sobirà. Són imatges de les primeres nevades de la temporada, i jo personalment les trobava molt a faltar.
Tu ets home de fred? Això m'interessa.
Sí, molt.
Sí? Ets més de fred.
M'agrada molt el fred, he de reconèixer.
Avui és el primer dia que vens amb jaqueta.
Jaqueta gruixuda.
A l'estudi.
Ah, sí, a l'estudi sí. Perquè després surto després surto ara, hem de explicar aquí el que
fem. Jo no deia per què, però que fins fa poc màniga curta i una dessuadora i poca cosa més.
Sí, exacte, exacte. Sí, sí, sí. Però és que avui fa fred, eh?
Sí, avui sí.
Avui s'ha notat, sí.
S'ha notat una miqueta. Total, que...
Ets home de fred.
Sí, m'agrada més l'hivern que l'estiu, per descomptat.
Olga Vallejo li agrada tot, segur.
Tot,
sempre. Sí, és veritat. Quan fa fred, perquè fa fred, quan arriba la primavera els ocellets, l'estiu perquè vas a la platja...
Clar, tu ets més d'estiu, dedueixo.
Jo soc més d'estiu, però també soc... Mira, amb això soc Olga, eh?
També t'agrada tot.
M'agrada tot, però haig de dir que em sento còmode, tant el fred com la calor.
Marta?
Quina sort, Mercè. No, jo soc més de fred. Però no patir-lo, sinó resguardar-me'n del... Sí, és a dir, estar a casa tancada amb la manteta, m'agrada aquesta sensació.
A mi m'agraden més els estims de calor, per això.
Encara no ens has dit on vas per Setmana Santa. Estem tots indignats, molt nerviosos.
Va, vols fer la teva imatge, no?
Vinga, sí, aquesta és la imatge a Catalunya. Bé, no? La neu, diríem, que ha enfarinat el terra. Una miqueta recorda Francesc Mauri. Per ser-hi Francesc Mauri... A la informació del des, no sé què, li vas agafar un port de la Bonaigua una miqueta estrany. Va fer un port de la Bonaigua.
Ah, sí?
Sí, sí, no sé què.
Que a vegades allarga.
Les allarga, doncs sí. Aquest la va allargar molt.
Però...
O sigui, tant com... Quan va acabar de dir Bonaigua, un cotxe sortiu, quan va començar a dir Bonaigua de la base del port, i quan va acabar de dir Bonaigua, arribava a dalt del port. A la cima, al punt més alt, a la bandera. Allà dalt. Bueno,
va,
total,
sí.
Que això, que m'ha agradat veure imatges de neu.
D'acord, doncs amb aquesta imatge de neu, que ens recorda que ja tenim a l'hivern a tocar.
Esperem que anivi a Barcelona aquest any, va.
Sí? Tu ets d'aquests que t'agraden?
Oh, m'encantaria.
Va, marxem, no? Marta,
sí,
què et sembla? Va,
sí.
Que veig que també... Avui vens abrigada, tu, eh?
Sí, avui ja veureu, que us porto notícies relacionades amb el fred. Jo crec que psicològicament, al sortir de casa, avui m'he quedat impactada perquè no m'esperava les temperatures i només he trobat notícies de fred.
De fet, avui viatgem fins a Rússia, al matí a Radio Estel.
Fins a Alaska.
Alaska.
Jo fins a Rússia, però més tard, d'aquí una estoneta.
A la una a Rússia, ara a Alaska.
Ara. Doncs com us deia, avui he creuat l'Atlàntic, ja sona ja una música que ens transporta... Sí, que ens il·lustra una mica la notícia que us porto. I com us dic, he arribat fins a la costa d'Alaska, que és un dels racons més inhòspits del planeta, i és que la notícia s'ho mereixia, crec. Sandwich. Una senyora esquimal, clar, d'Alaska, es va trobar ahir a la tarda, mentre donava una volteta per la platja, una ampolla molt antiga amb un misteriós missatge a dins.
què em dius? És una notícia d'impacte.
Són dues notícies d'impacte, si heu estat atents. La primera és que es trobés una misteriosa ampolla amb un paperet a dins, que això deu fer molta il·lusió, però a mi m'ha impactat més que aquest esquimal a la tarda decidís anar a donar una volteta per la platja a Alaska. Recordem que aquestes alçades de l'any al país no se superen els 0 graus, hi ha molt, fa molt fred. A més, com deuen ser les platges a Alaska? Jo abans m'ho estava imaginant. En lloc de xiringuitos, iglús, per exemple, m'ho compreu? Sí, no sé, jo no hi he anat mai. No sé, Mercè, si és el destí que tu aniràs per Setmana Santa.
No.
Bé, en qualsevol cas, la platja Alaska no convida, però ella va decidir igualment anar-hi a fer una volta i, mira, va topar amb aquest meravellós descobriment.
Però llavors va trobar una ampolla, Marta, amb un paperet a dins, no? Però hi portava, clar, tots volem saber quin missatge.
Exacte, la Pam Joy of Skagway, que és com es deia aquesta senyora, va treure el paperet nerviosa per llegir-ne la frase, i clar, jo no n'he trobat mai cap, eh? Però quan trobes una ampolla amb un paperet a dins, doncs t'esperes que hi hagi escrita, jo que sé, una declaració d'amor, unes últimes voluntats, un mapa d'un tresor secret, però res d'això. Era una frase escrita amb bolígraf, tristíssim. Happy New Year 1987, feliç any 1987. No estava signat. Missatge, però no només decebedor, sinó també poc encertat, vist ara en perspectiva, perquè l'any 1987, concretament un 30 de novembre, Alaska va patir un dels pitjors terratrèmols de la seva història, de gairebé 8 graus a l'escala de Richter.
Wow.
Un missatge, per tant, que el mariner anònim, o qui hagi de ser, s'hagués pogut estalviar.
Gràcies, Marta, com sempre, la nostra corresponsal especial. I també avui us expliquem que qui omple tots els diaris i des de fa hores és tendència a les xarxes. És el compositor, cantant i artista francès Georges Dan, que, recordem-ho, ahir va morir a Madrid als 81 anys, considerat per molts doncs, l'inventor de la cançó de l'estiu.
Vamos!
Venga,
vamos a bailar! Vamos
bé,
estem tots
cançó?
Ballant, eh?
Sí, 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 és que enganxa, enganxa.
Ens hem de moure ràpidament els peus.
A George Mayer Dahan sempre estarà associat a la cançó de l'estiu, tot i de cançó de l'estiu, a veure, ja n'hi havia hagut abans, però ell, sens dubte, n'és la icona gràcies a temes estiuencs, com aquest que estem escoltant, El Chiringuito, o temes estiuencs de temàtica hivernal, com el seu primer gran èxit d'estiu, Casa Choc. Otra vez
el hielo ha llegado. Ai, m'agrada.
No us recordeu aquesta?
Aquesta no.
No.
Una mica
jo l'he sentit i escoltat, no l'he vist
són
mai.
És una mica diferent de la resta, sí. Que és sorprenent.
Ah, és més balalaica.
Sí, anava sí. A dir més ens porta a Rússia, no?
Sí, sí.
Casa Choc. Recorda una mica el hit que escoltàvem ahir de la Rosalia, que es deia, no sé com es deia, tenia un nom també.
Otomami.
Otomami.
Mira, prefereixo Georges Dan que Rosalia. Ja ho he dit. Temes enganxosos, temes fàcils, l'anomenada allò cançó lleugera, però que donava molt bons resultats. Tothom posava a ballar en les actuacions, per exemple, que veiem a la mítica televisió espanyola en blanc i negre, sempre acompanyades de coreografies molt treballades, molt, i ell, Georges Dan, acompanyat sempre de moltes, moltíssimes noies ballant. Per exemple, El Bimbo, gran tema de l'any 75, és el meu primer record de Georges Dan de quan era petit, escoltar El Bimbo. I després, mira, aquesta versió readaptada i remasteritzada l'any 92. Com va?
Vinga, anem-hi. Bailemos el bimbo.
Bimbo, bimbo, que está causando sensación.
És brutal, però escolta, Georges Dan, jo sempre el recordo amb un somriure.
Sempre reia, sempre
sí,
estava
sempre.
Somrient, sempre rient, i aquell perrucot que portava.
Sí,
era perrucot. Era
envejable. Avui m'ha fet molta gràcia que a Twitter he llegit un fil d'una noia que deia que treballava en un viver als afores de Madrid i que una vegada va anar el Georges Dan i li van fer una broma a un noi que acabava de començar a treballar. Venien plantes, barbacoes i coses per jardí. I el Georges Dan estava d'esquenes i el noi nou que treballava li van dir, mira, aquell senyor que hi ha allà vol informació sobre barbacoes.
No.
I se li va apropar i li va dir, disculpi, m'han dit que vol informació sobre barbacoes, i quan es va girar i va veure que era el Georges Dan, tothom va riure i deia que el Georges Dan, encantador, que sempre somreia.
Passada,
o sigui, que no només
sí,
quan
sí.
Estava davant de les càmeres, sinó
no,
que era...
No, no, no. Era molt simpàtic, he escoltat en algunes entrevistes i molt simpàtic. Gairebé cada estiu esperàvem la cançó de Georges Dan, Carnaval, Carnaval, Macumba, La Barbacoa, El Veranito, o l'última que va fer, fa només 4 anys, va fer l'última, Viva el Vino. Són les més conegudes, però he descobert altres grans temes amb lletres molt profundes, i és que Georges Dan es reivindicava assegurant la lletra que la lletra de les seves cançons no era tan simple com semblava. Totes tenien un missatge. Per exemple, buscant, he trobat aquesta. No le des al niño en la cabeza. O sigui, és aquest el missatge, eh? Deja en paz a las nenas que, aunque pequeñas, ya crecerán. Són les lletres treballades dels 80.
Estupendo.
A veure, potser entre línies, molt entre línies, s'amaga el missatge. Qui no recorda El negro no puede, un altre dels seus èxits, i amb un missatge clar, aquell missatge picantó, que va amb segones.
Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede.
Però si el negro no puede, què?
Ara t'ho diu, eh?
Clar. Però què penses tu? No puede dormir. Renots, què estàveu pensant? Repassant la seva discografia i les seves cançons, m'he donat que tenia una certa obsessió per la raça negra. El negro no puede, que estem escoltant, la negra del Palmeral, la negra Tomasa, la barbacoa, que tots sabem,
sí,
negre, el carbó és negre, o el africano.
Tornem-hi, és veritat.
Sí. Repetia molt les frases, eh? Era l'èxit.
Era l'èxit, i això és veritat, sí.
Li funcionava, aquest, va perpetuar. Si funciona la fórmula, no la canvi.
I aquest, mira aquest, puja-la. Aquest organillo, aquest acordió, aquest xupa, són totes igual. La base, si us fixeu, sempre és la mateixa. Sí. Bueno, però el trobarem, a faltar. Home, trobarem, sí, a faltar, sí. Sempre somrient, com dèiem. Ens agradés o no, Jordi Dan animava les festes. Sí. Posaves un bimbó, posaves un xiringuito, sí, una barbacoa, sí, i tothom es posava a ballar.
Hem entrat en fred aquí a l'estudi, ara estem ja...
Hem escalfat ja.
A més, es mereix per mi, personalment, tots els meus respectes, perquè una persona com ell, que fa un homenatge a la cervesa, s'ho mereix tot. Hey, la
cervesa, que buena está. Home, també un clàssic.
Classicot.
Doncs gràcies, David, per aquest petit homenatge, gran homenatge que li hem fet a Jordi Dan avui en aquesta taula de redacció. Però, Marta, va, ara tenim ganes d'una notícia que a moltes ens ajudarà a passar millor l'hivern, encara més, eh?
Exacte, sona Nora Jones, canviem una mica el to.
El to, no?
Una miqueta, de res. Canviant l'estil.
Veig la llar de foc. Espera't, perquè ho connectarem amb Jordi Dan.
Ah,
ja veuràs.
Sembles l'Anna Pris.
Una notícia que també podria interessar a la nostra amiga d'Alaska, la que us porto, perquè ara que han baixat de cop les temperatures, ja ho haureu començat a notar, eh? Sou al sofà amb una manteta al vespre i, de sobte, el fred se us va posant als peus i no hi ha manera de recuperar la temperatura. Un cop tens els peus freds, mala cosa. Per mi l'única solució és mullar-se'ls amb aigua molt calenta. A més, el fred de peus és més recurrent, això no ho sabia, entre les dones que entre els homes.
Ah, sí? I això a què es deu?
Doncs mira, es veu que el nostre cos està programat per mantenir l'escalfor dels òrgans més importants, com ara el cor, el fetge o els pulmons, i quan baixa la temperatura del cos, les parts que primer es refreden són les que són menys importants, una cosa que nosaltres, és clar, no podem decidir racionalment.
Per tant, clar, els peus, no?, descartats.
Clar, és curiós, no? O sigui, el cos entén que són més importants, per exemple, les
mans. Prescindible, peus fora.
Si has d'apretar a córrer, ja t'ho faràs.
Que et quedes... Sí.
Tots amb munyons.
Tots. No. I, de fet, el nas, també. Abans ho comentàvem, que la punta del nas també és el primer que se'm refreda.
No, jo sóc molt de fred de peus. Però, com dèiem, és una cosa que passa més a les dones que als homes, perquè a nosaltres ens cal produir produir tanta energia com als homes, i, per tant, com que en tenim menys, com que tenim menys escalfor acumulada al cos, clar, la perdem més ràpid. He trobat un parell de consells, si us sembla, doncs això, per evitar que se'ho refredin els peus. En primer lloc, bons mitjons de llana, res de materials sintètics. També, a la mínima que us comenceu a sentir els peus freds, aneu a donar una volteta o activeu el rec sanguini ballant, per exemple, un dels hits de Jordi Dan. Segur que us farà pujar la temperatura corporal. Que fer una barbacoa també seria una opció, amb el foc.
Sí, per escalfar-se dins.
També us he posat aquí una imatge a la següent pàgina. Hi ha escalfadors de peus elèctrics que semblen fundes per guardar com les botes d'esquiar.
Ai, sí,
i has de posar els dos peus a dins i s'endollen a la corrent com si fos una esterilla. Així, he trobat que hi ha un risc molt alt,
sí,
d'aixecar-te de cop del sofà perquè se t'està bullint l'aigua. I t'entrepusses, perquè clar, tens el peu dins aquesta mena de...
Clar, que no et vols moure del sofà.
Exacte. Clar.
I si
exacte,
no, moure't com un cangur, no? Fins...
Però no perdis atenció perquè està endollada la corrent. És a dir, estàs limitada també.
Tallar-nos.
Molt en compte.
Moltes gràcies per aquests bons consells, com sempre,
a disposar.
A Marta. I atenció, perquè a partir de la una, que tindrem, doncs... ja ho hem dit, marxarem fins a Rússia, parlarem amb Manel Elias, amb aquest llibre que parlarem amb ell, aquest Rússia, l'escenari més gran del món. Això serà a partir de la una, però també avui, mira, va la cosa d'energia, no? Parlarem del festival de Llum BCN.
Sí, a partir de la una posarem la lupa a un festival que omplirà de llum la ciutat de Barcelona del 5 al 7 de novembre al barri del Poblenou, al districte el 22 @. Hi haurà una combinació d'artistes de diferents disciplines que combinaran art, llum i tecnologia. I en parlarem amb una de les seves comissàries, la Maria Güell, per conèixer tots els detalls.
6 minuts, ja ens situem al punt de les 11, però abans arriba, com sempre, la freqüència madurada del dia que ens la planteja i proposa Marta Jarque. Marta, quin és el
misteri sonor? Avui especialment difícil i sucosa pels Blaugrana, ja ho veureu, perquè avui és l'aniversari de Luis Figo.
Ui, fora!
Traïdor!
Un dels, traïdor! Ja ho sentiu, eh? Un dels futbolistes menys apreciats a Can Barça pel seu
cap
fitxatge...
Cap de porc!
No
li van tirar un cap de porc?
Sí, li van tirar un cap... Ai. Ja està. I el José estava al camp, diu, el dia que va passar això.
Un dels futbolistes menys apreciats a Can Barça pel seu fitxatge pel Real Madrid l'any 2000.
Olga Vallejo no es manifesta, directament.
En una de les seves... M'està caient la llàgrima.
He vist el que ha passat i no tinc paraules.
En una de les seves visites al Camp Nou, el portuguès li van llançar el cap d'un animal com a símbol de l'enemistat que li professava l'afició, que en qüestió de mesos havia passat d'ídol blaugrana a traïdor. La pregunta d'avui al Freqüència Madurada és el cap de quin animal van llançar a Luis Figo al Camp Nou.
Això que és un cangur?
Porta l'escalfador de peus, crec.
No, és un, sí, no? És un animaló més nostrat, diria.
A veure, torna a posar.
Se n'aprofita tot, d'aquest.
Avui és molt difícil.
Us he fet una selecció especial de sons.
Marta Jarque, això t'hem de donar un premi, eh?
Podem donar una pista.
A qui li heu de donar un premi?
David pot
respirar.
És el
David, que ja fa dies que em boicoteja la secció.
Volem saber què passa entre vosaltres dos.
No, res, que m'ha sortit de l'ànima. Ho sento.
No devia ser tu el que va llançar el cap d'aquest animaló.
No, ja me l'hagués fotut, ja me l'hagués menjat, no l'hagués tirat pel camp.
El cap i tot.
Menja tot del porc.
S'aprofita.
El morro és boníssim.
S'aprofita tot.
És veritat, el porc
s'aprofita. Mare meva. Vinga, va.
Potser hauríem de pujar el fad, eh?
Puja. El dia que ho he posat més fàcil i no diem com es pot participar, Marta Jarque.
Estic cansada ja de donar instruccions, buscar pistes...
Mira que s'ho
va, igualment. No, jo estic encantada perquè ja ho sabeu, eh? Jo com més fàcil els hi posem als nostres oients, més possibilitats de guanyar aquesta fantàstica cistella.
Torna a repetir la pregunta, per si algú no s'ha assabentat. De què preguntes?
Que estava en la resposta, però no
doncs
estava
mira,
la pregunta.
Mira, avui que és l'aniversari de Luis Figo, us preguntem al cap de quin animal va llançar Luis Figo al Camp Nou després de que fitxés pel Madrid.
Vale, d'acord.
Com que ja ho sabeu, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp i si sou la persona que el va tirar, doncs també us animem doncs, a això, a que ens escriviu i potser us podem entrevistar aquí un dia a l'estudi. WhatsApp al 663-99-30-62 o bé per correu al mati@radiostel.cat. Com cada dia teniu temps de participar fins la una.
Marta, no t'ho prenguis malament, però...
No, no, jo encantada.
No, ara pel
no que... defalliré.
No, espera, no. Pel que vindrà, perquè estem escoltant U2, jo t'ho anuncio. Estem
veure,
escoltant U2.
I és el mortal, ara.
I saps qui ho fa, aquest salt mortal? Que és la cançó que estem escoltant,
qui
es diu Your Song Saved My Life, que és una proposta per la banda sonora de la pel·lícula 5-2. Tu l'has vist, la primera? Saps qui la protagonitzava?
Un porquet, oi?
Exacte, doncs un porc. Va, l'escoltem, li pugem al fader, eh? Aquest Your Song Saved My Life, sempre ens agrada escoltar la música d'U2, i amb ells arribem al punt de les 11. Ens posarem el dia amb l'Olma Giró i en Xavi Toscano, i després parlem del 20è aniversari de la revista Cuina, aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara. Sing it to survive.
don't see.